La caravana, amb Joan Trias.
Ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna, si se lo pide con devoción.
Para el mal de amores,
tumbas y flores,
vente
al paralelo,
para ahogar las penas.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. A veure, avui fem una entrevista que em fa especial il·lusió. Aviat es complirà mig segle de l'actuació de Peret al Festival d'Eurovisió i aquest estiu farà 10 anys des que definitivament se'n va anar de parranda, com van cantar el seu enterrament. Dues excuses, per si calgués alguna, per glossar la trajectòria d'una de les figures clau de la música popular, el rei de la rumba. I qui millor per explicar la seva trajectòria que un dels que va compartir-hi escenari i que va ajudar que la rumba fes la volta al món. Avui ens visita la caravana el músic i membre de Los Manolos, Rogeli Herrero. Rogeli, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Com esteu? Molt bé. Encantat de ser amb vosaltres i de compartir aquesta estona.
Los niños que lloran, su justa palabra, la flor de la rambla, gitana hechicera, hechicera gitana.
El gran Peret, de Rumba per la vida. És una biografia testimonial, ara ho dèiem, de la vida de Peret, i l'encetes per un dels moments més memorables de la seva vida, que és la Barcelona 92.
Sí, efectivament.
Per aquí?
Bueno, vaig començar per aquí perquè va ser la primera vegada que coincidia amb en Peret a nivell professional, amb un escenari, i vaig trobar que érem...
Ser la primera vegada que vau actuar junts?
Sí, sí, a nivell professional, sí.
Uh-huh.
Jo ho coneixia d'abans, evidentment, no? Des de petit, ja, per dir-ho així. Forma part de la meva vida des de sempre. Però a nivell professional va ser el primer cop que ens vam trobar en un escenari. I per tot el significat que comporta els Jocs Olímpics per Barcelona, per mi, per Peret mateix, per la rumba, doncs creia que era un bon punt d'inici d'aquest llibre.
Què és Peret per la rumba?
Bueno, si em permets reformular la pregunta, et diré que es pot entendre la rumba catalana sense Peret, per exemple, o... Qui diu Peret, vull dir, jo sí Peret, i el Gato, i el Pesca, i els Amaya, i tants d'altres, no?
Mm.
Bueno, però en aquest cas, Peret és el rei de la rumba. És un personatge clau i és un referent per tothom que fa rumba, efectivament.
Per què un llibre ara sobre Peret? Precisament per celebrar aquests 50 anys de l'actuació musical de Peret a Eurovisió? O no només?
Doncs... Si ets franc, mira, és respon a una proposta que em va arribar i la vaig entomar amb molta il·lusió perquè, especialment perquè el tema no m'és gens aliè, perquè sóc part de la rumba, d'una forma o d'una altra, i com que coneixia Peret i és un dels meus referents, doncs em va semblar molt adient tirar-me de cap a la piscina i vull escriure sobre ell, bàsicament. Que ha coincidit amb el temps, sí, però vull dir que jo quan vam fer aquesta proposta no en tenia ni idea, i t'ho dic sincerament, ni de les efemèrides del... Ara sí, de les efemèrides del desè aniversari de la seva mort, ni del 50è aniversari de la seva participació a Eurovisió. Vull dir, en aquell moment no ho sabia, però bueno, doncs si ara és això, doncs fantàstic, doncs molt bé.
Ara ho dèiem, comences el llibre per aquest moment màgic que recordem molts encara, que és la clausura dels Jocs Olímpics del 92, amb la frase "Atletas bajen del escenario", la cançó "Gitana hechicera" que estem escoltant, amb Peret, Los Amaya, Los Manolos, que és un dels moments més comentats, més emblemàtics dels Jocs Olímpics, i de fet podem trobar al llibre també detalls inèdits d'aquest moment en aquest primer capítol del llibre.
Bé, sí, és el que té haver estat intèrpret o actor d'aquesta efemèride allà a l'escenari, doncs estava en l'elenco de los protagonistas, per dir-ho així, no?
Ho dic perquè normalment, com que és una imatge tan mítica,
sí,
molts creiem que s'ha explicat tot, que ho hem dit tot d'aquell moment, no? I no?
Bueno, segurament, el que sí que està clar, Joan, és que si tu parles amb els meus companys i tu parles amb tota la gent que érem el dia aquell allà, segur que tothom tindrà també una visió, una percepció personal del que va viure. Això és indubtable.
Mm-hmm.
Si en aquest llibre, bé, he abocat, vull, a banda de coses objectives i de, evidentment, que són a l'abast de tothom, doncs molta collita pròpia, fruit de l'experiència participada amb el Peret, no?, a nivell professional i personal, no? I en aquest sentit, el dia de les Olimpiades, doncs sí, explico coses que jo vaig viure i que és així, vull dir que llavors igual a lo millor no se sabien d'una manera oficial o la gent en general, però sí que el nostre entorn, això m'ho he explicat en les famílies, els amics, això que ja ho teníem com viscut, no?
De seguida parlem d'en Peret i del que et vincula amb ell, etcètera, etcètera. Abans, però sí que vull saber quin ha estat el procés per escriure aquest llibre, perquè hem vist que has inclòs també entrevistes, testimonis al voltant de la seva figura, fotografies també inèdites que no coneixíem. Com t'ho has fet tot plegat?
Bueno, ha estat una feinada... que hi havia moments que pensava, dic, uf, d'on m'he metido, sincerament. Perquè...
Clar, si parlem de Peret, algun moment t'has plantejat, hòstia, es queda una per tres volums, quatre,
total.
Cinc...
Bueno, de fet, ho dic a la presentació i en molts moments del llibre que la magnitud de la seva obra i de la seva personalitat és tan gran que no he pretès abastir tot, perquè és impossible. Bueno, jo almenys em veia com estant incapaç, almenys amb un volum, com deies tu, segurament... Si fos una obra més gran o amb més volums, possiblement es pogués arribar a tot, però bueno, tampoc és el cas ni la idea. El procés ha estat, molt artesanal. Molt artesanal. Jo vaig començar a fer aquest llibre a mà. Tinc el llibre fet a mà.
Escrit a mà?
Escrit a mà.
Que bèstia.
Sí.
Per la gent que es faci una idea, perquè clar, estem fent ràdio, és un llibre... És un bon volum, diguem-ne,
Sí, té al voltant d'unes 200 pàgines, uns 192, se va recordar.
Imagina't.
Vaig fer-ho mà. I quan ja tenia tot el que... Vull dir, abocat el que jo volia més o menys explicar, doncs després, quan em vaig dedicar a fer-ho ja, doncs, a fer les carpetes, ja ho vaig organitzar a nivell telemàtic i tal, i vaig fer-ho així. Llavors, he tingut la gran sort de poder comptar amb la col·laboració de testimonis de primera mà, que ja es coneixien del món de la rumba, però vull dir que aquesta vessant com més íntima per conèixer fets i vivències del Peret d'ells al seu costat, doncs ha estat una descoberta en tots els sentits. I fins i tot hi ha coses que vull dir que em sembla que donen bastant la clau per entendre molts processos de l'evolució de la rumba catalana, del naixement, evolució, gènesi, evolució de la rumba catalana. A la part gràfica també he tingut la gran sort de comptar amb l'ajut i la generositat de molts amics fotògrafs, que no començaré a dir noms perquè segur que me'n deixo i no tinc ganes de que... Però vull dir, molta gent que ja els agraeixo aquest llibre mateix i també ara mateix aprofito per altra vegada agrair la seva col·laboració, la seva generositat. I de la família del Peret, tant de la seva filla, la Rosita, com del Dani, el seu net, que em van cedir generosament una caixa de fotografies del Peret, que allò era un tresor inabastable. O sigui, era un bagul que quan el vaig anar a buscar, m'han dit, uau, què és això? Una passada.
Com han rebut la família que algú de los Manolos, no?, fes un homenatge tan maco al Peret?
Doncs mira, t'he de dir que el primer que vaig fer quan vaig rebre la proposta de llibre va ser trucar a la Rosita, a la filla del Peret, i al Dani, el seu net, per explicar-los-hi. I tant per una part com de l'altra vaig rebre el suport i el carinyo que em van dir, diu, estem molt contents que ho facis tu, perquè a més ells saben de la relació que teníem amb el Peret, o sigui, tant personal com professional. I em van donar molts ànims i molt suport i dir, endavant, que estem amb tu. I bueno, llavors també no em volia oblidar de les fotos quan parlàvem també del museu del EMUCBA, que porta el Sant Mosquetón, que també té un fons i un arxiu documental gràfic molt important de la rumba catalana, que també ens ha cedit gran part d'aquest arxiu amb molta generositat, i des d'aquí també li vull agrair molt al Sam i bueno, tothom, i la gent de l'editorial que s'ha embolcat, que m'ho ha fet molt fàcil. De debò, estic molt agraït a tothom.
Per cert, un llibre editat per l'Arús, que no ho hem dit, però sí. Diguem-ho tot també, un llibre editat per l'Arús, que fa que sigui una amb una magnífica portada, amb un magnífic portada i format de llibre.
Sí, deixa'm que també agraeixi que sigui una persona que va ser una mica la que va confiar i va dipositar tota la seva, el seu futur amb mi, per dir-ho així, que és el Carlos Dotres, que és l'editor d'aquest llibre, al qual estic profundament agraït, moltíssim, per la confiança, pel compromís i per tot plegat, per el suport de tot moment i per deixar-me fer el que he volgut fer. Mm. Estic molt agraït, de debò.
Si entrem a parlar de la vida del Peret i d'una vida que també té que veure amb tu com gran apassionat, com a gran artista de la rumba, em deies, jo vaig conèixer el Peret de petit.
Sí,
no?
Sí. Bueno,
tens
sí.
el record encara de com el vas conèixer,
sí,
no?
Sí. Mira, jo vaig conèixer el Peret a casa, això d'entrada, perquè vaig tenir la sort de...
Bèstia, això, eh? Qui ve a casa aquesta tarda, en Peret? Uau.
Sí, no, però ara t'explico. No, que jo vaig tenir la sort de néixer en una família on la música era un element clau en la nostra educació sentimental i emocional. Aleshores, doncs, s'escoltava tot tipus de música, sobretot et diré que s'escoltava Antonio Machín, s'escoltava Cople i s'escoltava Peret. O sigui, la música del Peret, des de petit, que ja a casa ha estat sonant, vull dir, de fet. Quan vaig començar a tocar la guitarra, els primers temes que vaig tocar van ser del Peret, de rumba, alguns del Pesca, alguns dels Amaya, alguns del Gato, bueno, eso. Això és la meva formació. Llavors, un dia, amb el meu pare, vam anar a una festa del Salvador Escamilla, que era qui portava Radioscop. Sí? I el dia que ell estava convidat, Peret, a aquesta festa. I ens va recordar que era a un hotel... Ara estic parlant de memòria, perquè jo tenia 9 o 10 anys, i era un hotel de Rambla Catalunya, però no em diguis quin ni com, perquè, clar, avui a aquesta edat tu vas allà amb el teu pare de la mà, i allà a la porta n'hi vas, no? I recordo que vam entrar allà i vam conèixer allà el Peret, jo, quan vam entrar, doncs, es va venir a saludar, va veure el pare i va venir a saludar i tal, no? I llavors jo estava allà, clar, és un nen i dius, hòstia, és el Peret. Quedes al·lucinant, no?, de... I allí vaig conèixer per primera vegada, no?
Clar, Rogeli, no sé si estaràs d'acord amb mi. Jo, en Peret, vaig tenir l'oportunitat de donar-li la mà una vegada a la vida. I em va... Com tu, eh? Emocionadíssim. En Peret tenia un aura. En Peret impressionava.
Absolutament.
Sense guitarra en mà ni res, eh? Ell sol.
Absolutament. Era una persona seductora, magnètica. Era un gran venedor. O sigui, Peret era un gran venedor. Aleshores, era un artistàs que d'aquells que quan obria la boca la gent... callava, havien cridat a Peret. I quan parles amb ell t'escoltava, silenci, i feia una mirada d'aquelles, me'n recordo, com si el veies ara, mirava així, i potser el fotia una raca.
Que molt sorneguer, eh?
Però molt sorneguer, molt. També quan agafava la guitarra, si estigués aquí i fes rang, ja faries, ui, què passa? No? O obria la boca per cantar, vull dir, tenia una personalitat molt, molt acusada. De fet, aquesta personalitat, que era una personalitat forta, en caràcter, és també un dels motius pels quals va arribar a on va arribar i que va estar tants anys on va ser, perquè vull dir, per mantenir-se d'aquesta manera s'ha de tenir doncs, això, un caràcter i unes maneres que ell tenia.
Avui tenim Rogeli Herrero a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel. Avui parlem del Gran Peret.
Ay, que quisiera tornar, y una lágrima cayó en la arena. Ay, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena.
És impossible escoltar una cançó de Peret i no posar-se de cop a picar coses, eh?
Sí, és inevitable. És que... Sí, no sé. És inevitable, és que jo... Saps què passa? Que també, com que Peret per mi és el real book de la rumba, o sigui, ja saps que hi ha un real book del jazz i dels estàndards
sí,
i tal,
sí,
i tal.
Sí, sí.
El real book de la rumba catalana, un percentatge molt, molt, molt elevat és Peret. Vull dir, els que som, els que tenim des de sempre, quan sents algú de Peret ja et surt. És que jo portes... Bueno, a mi em passa.
De seguida parlem també de la rumba, que vull parlar una mica. Abans parlàvem de que Peret va participar a Eurovisió, que ara fa 50 anys, va ser aquell 1974, i expliques en el llibre que no estava del tot convençut de participar-hi. Jo no ho sabia, això.
No, sembla ser que no. O sigui, ara farà el dia 6, em sembla que és aquest dissabte, farà 50 anys d'aquesta participació. No estava convençut perquè, en principi, sembla ser que ell... A la dècada dels 60 havia treballat molt per Europa a nivell de festivals, televisions, etc. i ja era molt conegut. Llavors, en un d'aquests festivals un que es feia a Polònia, a Sopot, Festival de Sopot, que es deia, l'any 67, el va guanyar. I sembla que havia de ser el representant de la tele espanyola l'any 68 a Eurovisió. Però per coses que passen, no va anar-hi. I llavors, quan li van tornar a proposar, va tenir dubtes perquè aquesta finestra d'oportunitat que era anar a Eurovisió, si és una persona que no és conegut o que no tens una carrera feta a Europa, en aquest cas, doncs va molt bé, però si ja ho tens fet això, doncs hi havia el risc que potser, pel que fos, si no quedes bé a la classificació, doncs es pensin que ja no estàs on hauries de ser, i llavors va tenir molts dubtes. Això per una banda. I per altra banda, recordem que estem als últims estertors del règim franquista, hi ha l'execució de Puig Antic, que ja és el final, ja com el colofón una mica d'aquesta època negra, i aleshores doncs el van com una mica com obligar a quien és, perquè suposo que el règim també volia donar una imatge festiva, que o si Espanya era un país que jijijaja, i clar, es va trobar amb aquesta pressió per una banda, i per altra banda de la pressió de la oposició, que estava molt organitzada, perquè hi ha cap darrere que també li deien no vagis, fins i tot el van amenaçar de mort, que això és cert, vull anar amb protecció policial, etc. Bueno, i finalment doncs va anar-hi. Ja està.
Quina és la gran, no sé si gran anècdota o història, o perquè igual que jo no coneixia, i ara t'ho deia, jo no coneixia aquest fet d'Eurovisió, què és el que més t'ha sorprès de la vida de Peret que no coneixies escrivint aquest llibre?
M'ha sorprès, que ja quan la vaig conèixer ja intuïa, ja ho veies, no? La seva capacitat d'adaptació a qualsevol moment vital, no? És una persona que té, d'una manera instintiva, té molt clar què ha de fer cada moment. I sap virar o sap girar esquerra, dreta, davant, darrere, segons la situació. I és capaç d'anar endavant. Vull dir que és una persona que té una capacitat, un instint de supervivència molt, molt fort. I vull dir, és el que ens sorprèn més de la seva vida, no? Evidentment, el que parlàvem abans, no?, d'aquesta capacitat de seducció, de que quan hi era, obria la boca, doncs, de seguida, doncs, t'hi paraves, no? Però sí, aquesta capacitat de saber maniobrar i d'anar, ara toca anar per aquí, doncs jo aniré per aquí perquè sé que és la que he de fer.
Abans li deia, en Rogeli, quan entrava a l'estudi de Radio Estel, i us ho deia a vosaltres a iniciar aquesta entrevista, que em feia especial il·lusió una entrevista com aquesta, entre altres coses, perquè en Roger ho sap, vinc del barri de Gràcia, entre altres coses, perquè a Gràcia s'hi ha fet sempre molta rumba, i un acaba portant aquesta màgia de la rumba també a les venes, no? Si a mi em preguntessin, Rogeli, què uneix tots els rumberos, jo, que no en sé, jo no soc rumbero, a mi m'agrada molt la rumba, però jo no em considero rumbero, jo diria que tots els rumberos tenen tanta jauja, tanta festa, com seriositat en la música, no? Com definiries tu el món de rumba? És a dir, què defineix els rumberos que s'entenguin tant entre si i que els defineix tots de la mateixa manera? No?
Home, jo diria que qualsevol manifestació cultural, ja sigui la música, ja sigui la literatura, o sigui qualsevol expressió artística, té a veure amb el context on neix. I on té, en el cas nostre, doncs té a veure amb una ciutat mediterrània, que és Barcelona, que té mar. Que tenim un bagatge històric, una cultura, una gastronomia, uns usos i costums, etc., donats. I aleshores, doncs, la rumba catalana és l'únic gènere popular que ha nascut a Europa durant el segle XX, que estigui documentat, i aleshores doncs, el que té és la màgia de ser música popular. I no és clar, la música popular, si és una música que tu, de manera directa, t'increpa com a part d'aquesta comunitat que és on ha nascut, doncs ho tens com algú propi i algú teu, no? Aleshores, la rumba catalana és una música que neix amb el si de la comunitat gitana, i això és una evidència absoluta i ho sap tothom, amb els barris de Barcelona, amb el qual hi ha unes generacions de gitanos que viuen des de fa 200 anys pel cap baix, o
Plata Gràcia, Sants, Hostafrancs, no?
I el Portal, que seria el carrer de la Cera, el Raval, una mica així, no? El que abans era el barri xino, perquè ens entenem.
Sí, sí.
Llavors, aquestes famílies han estat i estan més o menys relacionades, són parents o estan casats uns amb uns altres, vull dir que hi ha una relació I llavors això és un nexe d'unió indubtable. I després també que el ser música de Barcelona, que és el so de Barcelona, també, doncs, d'una forma o d'una altra amb el temps, també està capaç d'obrir-se amb el món paio, en el qual també la integració entre les comunitats paies i gitanes, que en el cas d'aquestes persones que vivien, d'aquests gitanos que vivien tants anys, ja hi era la relació. Jo soc d'un barri que no està francs, tu ets de Gràcia, i soc d'Hostafrancs, i jo de petit, vamos, o sigui, els veïns de la porta de costat de casa eren gitanos, i vull dir, la meva família, es coneixen, vull dir que jo per mi és una relació de veïns de tota la vida.
De plena normalitat, sí.
Que no sobta gens de, o sigui, parlar d'ells, ni o sigui, parlar amb ells, perquè és una cosa que tinc assumida des de que vaig néixer o des de que vaig començar a caminar, per dir-ho així, no? Per tant, i... Llavors, quan deies aquesta capacitat de la festa, evidentment, vull dir, o sigui, la festa és un factor fonamental quan parlem de rumba catalana. Però també, doncs, la manera de fer-la, doncs, clar, evidentment, doncs hi ha una seriositat i un rigor, perquè això és així. Mm-hmm. Si no, seria un... Com deia el Chacho, diu, la rumba no és un cachondeo.
Clar.
És veritat.
Clar. Ara em parlaves una mica de l'origen de la rumba. S'ha acabat la discussió sobre l'origen de la rumba o serà eterna? Que si Peret, que si el Pescaïlla, sí. Que si...
Jo trobo que és un debat estèril, completament, completament estèril, perquè quan es parla de música popular és una coralitat de veus absoluta per mi, i que respon a un context, a un moment històric, a una ciutat, a un lloc geogràfic, etc etc. El que sí que t'he de dir és que, malgrat aquesta coralitat, sempre hi ha algú que és capaç de sintetitzar o de sincretitzar aquesta herència que s'ha rebut dels ancestres durant els anys i panys, etc. Sempre hi ha algú que és capaç de sintetitzar, i és més, de sincretitzar aquesta herència i fer-la gran o donar-la a conèixer d'una manera més notòria i més pública, i aquest és Peret.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes, que de seguida entra Olma Giró a preguntar-te altres coses. Però abans, com saps, hi havia una plataforma impulsora que volia que la rumba catalana, dita així, fos patrimoni de la humanitat. I el Ministeri de Cultura es va ficar entremig i va voler que es digués tot plegat que fos la rumba espanyola o la rumba d'Espanya, per incloure també la rumba flamenca en aquesta catalogació, eh? Saps ben bé com ha quedat tot plegat? Com està aquesta candidatura?
Aquests processos són llargs i són molt, molt, molt feixucs. El que sí que t'he de dir, quan deies això ara, fent el llibre, mirant el llibre, la denominació de rumba catalana, a l'any 69, a un diari com a l'ABC, hi ha un periodista, tinc aquí l'entrevista del llibre, un periodista li pregunta a Peret sobre què és la rumba catalana. Vull dir que estem parlant de l'any 1969. Vull dir, ja fa uns dies d'això i ha plogut una mica. Ara no plou, però abans sí que plovia. Llavors, qualsevol empresa d'aquest tipus s'ha de tenir molta paciència, i, bueno, jo ho conec, tu també desconeixes tota la gent que està portant la Junta, està portant ara mateix endavant, que és una feinada molt ingent, no? I és una feina, és un tour de force, és una paciència, perquè sempre et trobes, doncs, entrebancs de tipus administratiu o de tipus burocràtic que van ajornant arribar a el que es vol aconseguir. Però aquí s'està.
Clar, tenia avui en Rogeli a l'estudi de Caravanyen, no preguntar-li per això, em semblaria pagat, i som on som, així que deixeu-me que li pregunti. Fa poc Los Manolos vau fer una col·laboració amb The Tyets. Tindrem algun dia un nou retrobament de Los Manolos?
Bueno, és que els Manolos ja estan retrobats.
Sí?
Clar.
Seguiu fent concerts junts?
Oh, clar.
Sí?
Som-hi, tant. Sí, home, i tant, i tant. Sí, home. Sí, home, sí, i tant.
Hi haurà un nou àlbum de Los Manolos?
Bueno, estem treballant, vull dir, ara, mira, l'última col·laboració que hem fet ha sigut amb el Tachito, vull dir, ara fa poc, el mes de desembre, hem fet també una col·laboració amb el Xiula, hem fet un vídeo xulíssim també, estem fent col·laboracions amb molta gent que ens demanen, bàsicament, col·laboracions. Sí, estem treballant.
I esteu treballant amb Dispròpia?
Bueno, el tema del disc, estem... Ara segurament sortirà alguna cosa, però encara no puc dir amb certeses ni dates ni d'allò, però s'està treballant en el sentit aquest. Sí, però si estem retrobats, afortunadament ja estem retrobats fa força temps ja.
Quina és la clau de l'èxit per no acabar amb un grup tan nombrós? Que si discutits, que si separats, que si...
La clau de l'èxit. O sigui, tu pressuposes que nosaltres tenim èxit.
Sí, home. Tu dius Los Manolos a Catalunya i més enllà de Catalunya i la gent sap qui sou. Sí, home.
Bueno, És que no hi ha fórmules. Jo diria que no hi ha fórmules. És qüestió d'anar vivint dia a dia i és com... pues intentar portar la quotidianitat i les rutines d'una manera saludable i si hi ha moments de foscor o no hi ha així, doncs intentar sortir i quan hi ha moments d'alegria i de llum, doncs aprofitar-les i tirar endavant. Però, vull dir, fórmules màgiques no n'hi ha, llavors, no sé, és anar fent.
Rogeli, et presento l'Olma Giró. L'Olma Giró...
Bona tarda.
Et farà preguntes incòmodes.
Bueno, jo tinc el dret a no contestar.
No hi ha dret a no contestar, eh? No tens allò que diuen un
comodí. Si vols, pot trucar al meu advocat i que marxo directament. Ara. Ja passo.
Rogeli, bona tarda.
Què tal?
Com estàs? Farem una mena de cara a cara, d'acord? Així que posem la sintonia que es mereix l'ocasió.
Amigos para siempre, mi chulo, si my friend.
Deixa'ns, Olma, perdona, eh? Fer-li la primera pregunta incòmoda,
sí,
Rogeli.
Sí.
Rogeli, en sou conscients, els Manolos, que hi ha molta gent que encara canta Amigos para siempre, when you're not a friend?
Sí. Sí, perquè... És que aquesta nostra...
Vosaltres ho feia una mica, això.
No, però, vull dir, aquí a casa nostra, un català, una catalana, o un espanyol, una espanyola, és igual, eh? O un aragonès... Ens caracteritzem perquè som persones, vull dir que vull dir, el món sencer es coneixen perquè som incapaços de parlar anglès. I llavors vull dir que... Ara és conya, però vull dir que... No, afortunadament ara això està canviant.
No, ara
ja parla molta gent, ja tenim representants polítics que ja parlen en anglès, que dius, bueno, vale. És que era bastant penós com és el que veus, eh?
Jo he de dir, ara que dèieu això d'inventar-vos lletres, el meu nom és Olma, que no n'hi han. Llavors, vosaltres teniu la cançó de Olma i Loving, que l'heu versionat.
Sí, senyora.
I a mi se m'han passat 10 anys de la meva vida, com a mínim, els alumnes del casal, cantant-me aquesta cançó, perquè es pensaven que en lloc de dir All My Loving, tot el meu amor, deia All My Loving. Saps que m'havíeu dedicat una cançó? Jo sí, els vaig trucar un dia, vaig dir, sisplau, per favor. Dit això, preguntes incòmodes, Rogeli.
Vinga, molt bé.
Primera pregunta. Algú s'ha pensat que tots els integrants de Los Manolos us dèieu Manolo?
Sí, més d'una vegada.
I què us deien? Us dèieu tots Manolo?
Sí, a principi de tot. I fins i tot hi havia com una conya de la premsa. Jo recordo una vegada que ens presentaven Manolo, Manuel, Manolito, Lolo... sí, i llavors entràvem...
Miliki, Milikito...
Era un joc, no? Ja, sí, però era un joc, però de fet no... N'hi ha cap que es digui Manolo, és curiós.
És fort, eh?
Perquè és un nom molt, molt, molt quotidià, no?
I per què us vau dir Los Manolo? En quin moment vau dir? Bon nom. Truquem a l'advocat?
M'agrada que facis aquesta pregunta, no, perquè vull dir, això em porta molt enrere, no? Quan començàvem, érem un grup d'amics, que tocàvem a diferents grups. I aleshores, quan vam començar, era un moment que aquí a Barcelona estava molt, molt, molt de moda tot allò que es deia la modernó, la ona freda, aquelles línies molt... aquests neons, etc. I es deixava com una mica de banda tot el que seria el sabor de barri popular, no? Aleshores, nosaltres vam reivindicar el sabor de barri que havia de viure i podia viure perfectament en consonància amb la modernitat i amb l'ona freda, però sense oblidar el caliu del barri. I es va semblar que Manolo era un nom que aplegava aquesta idea del sabor de barri, de persones que és el que som nosaltres, gent de barri, que es trobaven per fer música o per sortir amb els amics plegats i passar-ho bé.
Fa nom, Los Manolo, Manolo, a nom de bar d'Hostafrancs. Vas per Hostafrancs i estic segura que més d'un bar que fa cantonada es diu Bar Manolo.
Sí, sí, sí. I la gent que em coneix diu i quan jo em trobo amagut d'Hostafrancs, diu, és que parleu igual, diu, hi ha una manera de fer, dic, sí, hi ha... És que abans, suposo que era també, no, però cada barri tenia unes maneres de que reconeixies un que era de la Barceloneta o un que era de... Per unes maneres, o un de Gràcia, fins i tot... Hi havia maneres, res, cosetes, però dius, aquest és d'allà. I era així.
El 4 d'abril de 2023, és a dir, a dia d'avui,
sí, pots dir 24,
que...
2024.
Sí. Aquesta pregunta incòmoda...
És un clàssic, és un clàssic.
Ja té resposta, eh? Wrong, error.
4 d'abril de 2024, podries assegurar que això d'Amics per sempre s'ha complert amb els integrants de Los Manolos?
I tant, és el que parlava abans amb el...
Joan.
Amb el Joan. Sí, home, sí, clar. Vull dir, sempre es passen per etapes, però vull dir que... O sigui, compte que es coneixem amb el grup, hi ha gent que es coneixem des de que teníem, vull dir, alguns 8, 9, 10 anys. Vull dir, amb d'altres des de que teníem ja 17, 18, 19, 20, ja més endavant. Vull dir que llavors, en tanta vida feta, has passat per totes les etapes del món i per tots els moments, i llavors, sí, aquí estem.
Llavors hi ha un moment molt clau, molt èpic, molt mític, que suposo que molta gent us ha recordat, que va ser la clausura dels Jocs Olímpics del 92, quan el rei de la rumba va cantar i, evidentment, Constantino Romero va protagonitzar una frase que a dia d'avui encara la recordem.
Preguem els atletes que baixin de l'escenari.
Preguem els atletes que baixin de l'escenari, perquè hi va haver-hi una barabunda d'atletes allà fent festa. Llavors la pregunta és si tu, amb total sinceritat, què haguessis fet? Si haguessis fet cas, si haguessis baixat de l'escenari, si haguessis estat un atleta, o si t'haguessis quedat dalt l'escenari?
Bueno, t'he dit que es va costar molt de baixar a l'escenari, perquè aquella gent venien de 15 o 20 dies, que és la que duren unes olimpiades, en l'atenció de competir i d'arribar doncs, en bon lloc a la meta, aconseguir medalles, etc. Aleshores, quan es va acabar tot aquest temps de pressió, doncs el que volien era passar-ho bé. Vull dir, la gent aquella estava ballant, bevent i cantant a l'escenari. Vull dir, ells ja havien acabat i s'ho estaven passant de pel·lícula. Possiblement, si jo hagués estat amb ells, doncs jo hagués estat també cantant, ballant, bevent i vaig dir, oye, bájate, pues, igual ho heu deixat, però al final perquè els anàvem empenyent. Però si tu estaves allà ballant en la música, i tant que m'has quedat ballar.
Digues que sí. Llavors, ara està de moda dir això, et deixo que em responguis amb qualsevol tonteria, la primera que et vingui al cap, però m'agradaria molt que ens expliquessis una cosa de tu que només saps tu, que ningú sap, encara que sigui una tonteria.
Bona aquesta, eh?
Que sóc esquerrà.
Ah, però home, això algú sap. Això
no ho sap. Jo sóc esquerrà, jo escric en l'esquerra, menjo en l'esquerra.
Per exemple.
Sóc esquerrà.
I ja per acabar, m'agradaria... millor moment que hagis viscut amb los Manolos. Pot ser a dalt o fora l'escenari? Que es pugui explicar a l'antena.
El millor moment encara d'arribar.
Oh!
Sí, perquè, vull dir, sempre sigueu present. O sigui, m'agrada i tinc molt bon record de tot el que he viscut amb ells i amb tota la gent que he viscut a la meva vida fins a dia d'avui. I això és inesborrable i no es pot explicar perquè és una emoció molt xula i molt guapa, però sempre penses que, vull dir, que el millor ha d'arribar i, bueno, segur que farem coses sorprenents.
Com t'agradaria que fos el final de Los Manolo?
Pues que posi den. Com a les pel·lícules. No faré aquí un epitafi. Aquí estan los 10, que jo no sé... Den, com a les pel·lícules.
Que acabi on va començar tot. Hostafrancs estaria bé, no?
Bueno, jo aquí no tinc cap potestat, perquè no sabem on s'acabarà. Vull dir, que s'acabi on s'acabi.
Que s'acabi bé.
I ja està.
Sabem com s'acabarà, però que tardi en acabar-se.
Sí.
Per cert, Olma,
què?
Si et deixes fer una proposta.
Sí.
L'altre dia, en aquest estudi, estava Guillem Gisbert,
sí,
romaní,
sí, sí,
integrant d'un grup que es diu Manel. Aquest grup no s'ha separat. Ha dit que ha fet una pausa i que tornarà. Estaria molt bé que juntessin dos grups, los Manolos i Manel,
i que els diguessin Emanem,
per fer algun tema quan tornin els Manel, perquè cap integrant es diu Manel ni Manolo. En fi, estaria molt bé això.
Seria divertit, sí.
Rogeli Herrero, que avui has presentat aquest llibre que val molt la pena, de veritat, aneu a la llibreria i compreu-lo perquè és brutal. El gran Peret de Rumba por la vida. Rogeli, un plaer.
Moltes gràcies per tot, per rebre'm i per parar del llibre i per ser tan salaus com sou.
Que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres.
Alegria. Si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no sirve.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero, eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente, si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa,
no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada,
cantar a la vida,
si queréis tener que cantar.
Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes.